COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Li toca avui al Barça visitar el camp del CUE Almeria, que fa setmanes que és equip de segona, que té només 17 punts, que ha guanyat dos partits en tota la temporada a Vallecas i a Les Palmes, que no ha guanyat cap partit a casa, però que és veritat, com diu tothom, que ha jugat bon futbol, que mereix segurament tenir més punts dels que té, que ha competit molt bé, sobretot contra els equips de la zona alta de la classificació, i que ja l'únic al·licient que tenen és donar-li una última alegria a la seva afició abans de baixar. Així que el partit d'aquesta nit reuneix totes les condicions per ser catalogat de partit trampa. Almeria-Barça, 2:15, amb les baixes al Barça d'Araujo, amb unes molèsties al genoll, i de Gundogan sancionat, a més de les ja sabudes de Balde, Gavi i De Jong. El Barça, que si guanya avui, es situaria ja 4 punts per sobre del Girona, a manca de 6 per disputar-se. De seguida, les novetats del partit. Per cert, el president Joan Laporta no ha viatjat, segons el club, per motius d'agenda. A banda de l'Almeria-Barça, juguen avui el Les Palmes-Betis a 8:15. El Les Palmes encara no està salvat i el Betis està jugant l'Europa League. I a les 10 de la nit, Real Societat-València. Tenim avui, per tant, més tiempo de juego a la COPE. De la jornada d'ahir, destaquem la victòria de l'Atlètic de Madrid, 0-3 a Getafe. Atenció, l'Atlètic de Madrid, que s'ha situat a només 2 punts del Girona i ha certificat ja la classificació per la Champions per la propera temporada. I també destaquem el Sevilla 0-1. El Cádiz, que s'aferra encara a la primera divisió. Hi ha notícia a Girona. Ha renovat Daily Blind fins al 2026. Ho ha guanyat, ha fet una molt bona temporada. A l'Espanyol els focus apunten avui cap a l'equip femení, que busca l'ascens a primera. A les 7 a la Dani Jarque, a Espanyol o Osasuna. És el partit de tornada de la final per l'ascens. S'ha de remuntar un 1-0 favorable a Osasuna del partit d'anada. Al Barça, aprofitant la jornada d'atenció als mitjans, parlarem després amb Marta Torrejón, a 2 dies per disputar la final de la Copa de la Reina contra la Real Societat a Saragossa, i a 10 dies vista de la final de la Champions contra l'Olympique de Lió a l'estadi de Sant Mamés. En futbol internacional, a Itàlia, la Juve guanya la Copa, superant a l'Atalanta per 1-0 a la final, i a Anglaterra, atenció, votaran per veure si eliminen o mantenen el VAR. En bàsquet, el Manresa disputa avui el primer partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB, Unicaja Manresa, a 9:15. Ahir el Real Madrid va guanyar fàcil el primer partit de la seva sèrie, Real Madrid 105, Gran Canària 70. I en golf, comença avui el PGA, segon gran de la temporada, en John Ram entre els favorits i amb la presència del català David Puig. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem si guanya o no guanya el Barça avui a Almeria. Creieu que guanya la gran majoria, el 70%, que no guanya el 30%. En clau Girona, us preguntem, està ben renovat Daily Blind? Penseu que sí. També la gran majoria, immensa majoria, 82%, que no només el 18%. I en clau Espanyol, us preguntem si avui puja el femení a primera divisió. Creieu que sí que puja el 81%, que no només el 19%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La És un partit difícil, no és un partit fàcil, i analitzant l'Almeria penso que ha merescut molts més punts dels que ha guanyat. És un rival que s'ha alliberat, per desgràcia per ells, perquè ja no tenen res a perdre, perquè ho tenen perdut. És un equip de, en aquests moments, que ha baixat de categoria, i per tant el jugador s'ha alliberat. Penso que han merescut i han competit molt bé contra equips grans de la classificació, Girona, Atlètic Madrid, fins i tot Real Madrid. Doncs depenem molt més de nosaltres. Si fem aquests 6 punts, doncs estem a la segona posició, per tant l'objectiu és claríssim, no?
Doncs vinga, comencem el programa amb les novetats d'aquest Almeria a Barça, que arrenca 2:15. El Barça que visita el CUE amb l'objectiu, com deia Xavi, de guanyar per apropar-se encara més a l'objectiu d'acabar la Lliga segons per poder estar a Aràbia l'any que ve, entre d'altres coses. Busquem les novetats del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que ja tenim l'equip a Almeria, finalment sense Araujo, que no ha entrat, eh?
És la notícia d'última hora, cau de la convocatòria de Ronald Araujo per aquestes molèsties al genoll que arrossega i li van impedir jugar dilluns contra la Real Societat. No està al 100%, des del Barça diuen que no és una lesió, però sí que té dolor, per tant decideixen que Araujo pari per fer net del tot d'aquestes molèsties al genoll. Tampoc hi és Gundogan, en el seu cas compleix cicle de targetes, es queda a Barcelona, igual que els lesionats De Jong, Gavi i Valde, un Valde que aquesta setmana ja ha començat a trepitjar gespa, i això sempre és una bona notícia.
Sí, la veritat és que Araujo ja en els últims partits no se'l veia massa bé, Helena?
No, és que ja porta mesos, setmanes, ens ho deia el propi Araujo, diria que cap al mes de febrer, que ha estat un tram de temporada complicat des del gener, aproximadament, que ha hagut de jugar amb molèsties. El genoll no és una lesió, no l'han obligat a parar, però sí, ara que el Barça doncs té centrals de garanties, no?, com és, per exemple, la parella Cubarsí i Íñigo Martínez, creuen que és bo que faci net d'una vegada per totes, perquè ha anat encadenant amb molts partits amb dolor constant en aquest genoll.
Molt bé, doncs a veure com va avui, que el Girona està posant les coses fàcils perquè el Barça pugui acabar la temporada segon a la classificació, però qui no ho posarà fàcil jo crec serà l'Almeria, que ara estarem allà amb les novetats de l'Almeria, que és un equip que ja fa setmanes que està a segona divisió però que juga bé,
Sí, el que passa és que no ha guanyat mai el seu camp aquesta temporada, sí, sí. No ha aconseguit cap victòria, però és veritat que juga en l'orgull. El Barça certifica el subcampionat, com deies, el Girona els està posant les coses fàcils. Quina fotografia més diferent respecte a l'any passat, Joan? Aquestes alçades, els de Xavi eren campions de Lliga, falta de 4 jornades, i havien encaixat 30 gols menys. 30 gols menys havien encaixat a aquestes alçades de la temporada. Si guanyen avui Almeria, ja seran virtualment subcampions amb 4 punts d'avantatge respecte al Girona, falta de 2 partits perquè acabi la Lliga. Avui, per cert, Xavi fa 100 partits en Lliga, és el seu centenari en aquesta competició. Hi haurà rotacions, i ara parlarem de la Loto Xavi, però si el dilluns la imatge de la convocatòria, la fotografia, la protagonitzava Íñigo Martínez i va acabant sent titular al costat de Cubarsí, avui el futbolista escollit ha estat Joao Félix. És la imatge que destaca la convocatòria, per tant podria ser una pista, Joan, aquesta fotografia de Joao Félix encapçalant la llista de convocats després de 5 suplències consecutives de l'extrem portuguès. Ni un minut tampoc va jugar dilluns contra el Real Societat.
Doncs vinga, va, dispara, fem la Loto Xavi, en la que intueixo que estarà Joao Félix.
Sí, ja va avançar que hi haurà rotacions, una per línia, perquè és una setmana amb 3 partits, tancant la setmana diumenge contra el Rayo a Montjuïc. Per tant, la meva aposta la formen Ter Stegen en porteria, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Héctor Fort. Héctor Fort seria la novetat a la defensa. Al mig del camp, Christensen amb Pedri i Fermín. Fermín seria també el canvi respecte a la Real Societat. I a dalt només mantinc a Lewandowski amb Ferran i Joao Félix als extrems. Jo crec que és un partit també molt important per dos futbolistes que juguen a anar a l'Eurocopa amb Espanya. Estem parlant de Ferran i de Pedri. Pedri, des que ha reaparegut, només ha estat titular en 2 dels 7 partits, i avui doncs li agradaria tenir la continuïtat a l'11 titular davant de Pepe Mel, que és qui el va fer debutar a Les Palmes. I en el cas de Ferran, té difícil anar a l'Eurocopa a no ser que jugui bastants minuts en aquestes últimes 3 jornades. Xavi segurament n'és conscient, ho haurà parlat amb el jugador i crec que avui serà titular. I sempre que surt, dona la cara, perquè l'altre dia contra el Real Societat, primera pilota que va tocar, primera pilota doncs, que va ser una ocasió de gol. Veurem si es pot guanyar la confiança de la Fuente en aquestes tres últimes jornades que queden amb el Barça.
Perfecte, així arriba el Barça en aquest partit contra l'Almeria. Helena, t'escoltem després del Tiempo de Juego. Gràcies.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si cada dia t'echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos.
Es complicado y además cuando tu eterno rival encima es el que gana y el que está clasificado para la final de Champions, yo sé que eso, bueno, pues te repercute, ¿no? Pero creo que el Barça tiene, por supuesto, un plantel de futbolistas brillantes. Creo que tiene un entrenador que como futbolista era excepcional, me he enfrentado con él muchas veces y como futbolista era excepcional. Supongo que sabrá transmitir eso que él tenía y que ha tenido en el campo durante tanto tiempo, lo sabrá transmitir a los jugadores. Y tiene un plantel de futbolistas brillantes. Lo normal, y yo creo que es bueno para el fútbol, es que el Barça esté a un gran nivel el año que viene y este año pues intente cerrar de la mejor forma posible el campeonato. Fue como
un cuento, pero és Pepe Mel, el tècnic de l'Almeria. Busquem les novetats del rival del Barça amb el company Jordi Folqué. Jordi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, l'Almeria ja en segunda desde hace semanas. Va a tratar de darle una alegría a su afición hoy, ¿no?
Sí, porque hoy se cumplen 362 días desde que el Almería consiguiera su última victoria en casa. 20 de mayo de 2023, 3-0 ante el Mallorca. Desde ahí han pasado, pues imagínate, tantos partidos, ¿no? Y el Almería no ha conseguido ganar en casa absolutamente a nadie. Queda el Barça esta noche y después el Cádiz en la última jornada. Nada más para acabar la temporada en el Porto Stadium. La temporada pasada con Rubi, 10 victorias en casa, una fuera, y este año 2 victorias fuera con Pepe Mel y en casa ninguna, ¿no? Yo creo que ahí se demuestra, pues eso, lo que ha sido la temporada de la Almería.
Sí, y nos preguntamos todos lo mismo, ¿cómo un equipo que ha jugado tan bien al fútbol esta temporada, Jordi, está en la situación en la que está? Porque ha jugado bien el Almería.
Sí, incluso en verano fue el segundo equipo que más dinero invirtió, por detrás del Real Madrid, más de 50 millones de euros, pero es que durante la temporada ha habido momentos en donde en la grada había más dinero invertido en Almería que en el campo, porque estaban lesionados Marc Puig, que ha costado 5 millones, estaba lesionado Luis Suárez, que costó 8, estaba lesionado Ibrahima Koné, que costó 7,5, incluso algunas jornadas César Montes también estaba lesionado, que costó 14 millones de euros, claro, eso cualquier equipo normal lo hubiese acusado, pues el Almería más todavía. No, es que ha jugado el Almería sin delantero durante gran parte de la temporada, con las lesiones de Koné y de Luis Suárez desde el mes de octubre, y así es imposible, ¿no? Es el equipo que encima en defensa ha regalado muchos goles, como el otro día contra el Betis, que los 3 goles del Betis fueron regalos del Almería, ¿no?
Contra los grandes ha competido muy bien, por eso. En Montjuïc estuvo cerca de rascar algo, perdió 3-2 al final. Está el famoso partido del Bernabéu con todas aquellas decisiones arbitrales polémicas, pero es que contra Atlético de Madrid, contra Girona, sobre todo contra los grandes ha competido bien.
Si aquí en Almería, por ejemplo, esta temporada no ha ganado ni el Atlético de Madrid, no ha ganado el Atlético de Bilbao, no ha ganado el Girona, no ha ganado el Betis. Pero claro, si han ganado y han goleado, pues equipos como el Alavés o Osasuna, y claro, los partidos de su liga, el Almería, que es donde ha tenido que forzar más, o al menos llevar más la voz cantante de los partidos, pues ahí es donde ha fallado estrepitosamente, ¿no? Ya digo, que es que el Almería hizo 5 partidos seguidos, empates a 0 en casa, pero no ganaba ningún encuentro, y así ya te digo que es imposible. Por lo tanto, si esa sensación de decir, oye, el equipo ha competido con los grandes, ¿y por qué no lo ha hecho con los otros?
Ya.
Pues sí, esa es la
por eso gran duda está, que tienen por todos. Por eso está donde está, claro.
Efectivamente. Sí. Pero no ha dado, excepto en contadísimas ocasiones contra el Sevilla y en algunos partidos muy pocos, no ha hecho el ridículo en ningún partido. Sí, como tú dices, ha competido, pero siempre la moneda ha caído cruz.
Bueno, dame novedades deportivas de cara al partido de esta noche. Jordi.
Pues vuelve Radovanovic después de lesión, también César Montes tras cumplir sanción, y por decisión técnica vuelve Ibrahima Koné. Se quedan fuera de la convocatoria Lachi Ramazani, que cumple el cuarto partido de sanción de los 5 que le impusieron. También se queda fuera de la convocatoria Idris Ubaba, que fue operado de apendicitis el martes, y tampoco va a estar en la convocatoria, sorprendido Edgar González, el central centrocampista, que tuvo el otro día el fallo contra el Real Betis. Ya digo, fuera de la convocatoria esos tres jugadores importantes. importantes en los esquemas de la Almería.
Posible 11, a ver.
Ayer dijo que iba a jugar de titular Marcos Peña, el almeriense de 19 años en el centro del campo. El resto yo creo que no habrá muchas novedades en relación a Luis Maximiano en portería, Mar Puy lateral derecho, Bruno Langa lateral izquierdo, centro de la zaga para, vamos a ver si César Montes y Chumi. Por delante de ellos Marcos Peña es fijo junto a Lucas Robertone. En la derecha normalmente estará Leo Batistao, en la izquierda Adrián Barba, en la media punta Jonathan Viera y arriba Choco Lozano. Es el 11 más o menos que jugó contra el Betis. No sé si va a haber muchas rotaciones hoy o se dejarán para el partido contra el Mallorca.
¿Y de ambiente qué tal estaremos?
Pues prácticamente no quedan entradas, a pesar de ser jueves 9:30 de la noche, que los abonados entran con sus abonos y las entradas no son excesivamente baratas, 70 fondo, 100 preferencia y 130 en tribuna, prácticamente no quedan entradas, así que los aficionados del Barça, de toda la provincia, de provincia de Livitres, pues van a ver esta noche el partido, así que se va a registrar un casi lleno en el Pau Gargallo Estadio.
Fenómeno, Jordi, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia avui des de l'aeroport de Barajas. Alicients. Alicients de l'Almeria Barça. Pocs, però n'hi han. El Barça, és veritat, depèn d'ell mateix per acabar segon i jugar la Supercopa d'Espanya, però sabeu que l'Atlètic de Madrid encara pot aspirar a ser segon? Sabeu que en cas de triple empat el Girona és el que seria segon perquè té més punts als enfrontaments directes entre els tres equips? Ara, el Teletexto diu que el Barça té 76, el Girona 75 i l'Atlètic de Madrid 73. I el Barça té l'avantatge que li queden 3 partits i a Girona i Atlètic de Madrid 2. Però, com dic, fins i tot l'equip de Simeone podria acabar segon. Ja està, ja hem trobat al·licients i esperar l'emoció de les dues darreres jornades. També al·licients per veure el Barça jugadors menys habituals, Joao Félix, per exemple, o Ferran Torres, sobretot Ferran, a poc de saber la llista per l'Eurocopa. Veure també l'estat de forma de Pedri pensant també en la selecció. Veure si Xavi és capaç de posar d'entrada Víctor Roque si és que no argumenten una vegada més que té molèsties. O posar Lewandowski 90 minuts per ajudar a lluitar pel Pichichi. O donar protagonisme a Héctor Ford, amb el que es compta molt com a lateral del Barça del futur. Al·licients mai falten a un partit de futbol.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Sí, senyor, ben dit, Oli, gràcies per la imatge. Avui des de Madrid, camí d'Almeria, 3:22, de seguida més coses a Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Holiday.
Avui el Periódico de Catalunya dona més informació, més detall sobre el compte bancari dels directius del Barça per fer front als gastos de l'aval que van permetre a Laporta ser president del Barça. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Quines són aquestes noves informacions que publica avui el company Toni Frieros?
Segona entrega, avui el diari destaca dos ítems del control real que tenien els directius blaugranes en aquest compte col·legiat. El primer és la pressió d'Hisenda sobre el club per saber qui va avalar la candidatura de Joan Laporta a la presidència de 2021 i l'import avalat. Aquí demana més que s'expliqui el procés operatiu de l'aval constituït. La segona carpeta i el segon tema que revela el periòdico és que aquest compte corrent, on es van ingressar els 350.000 euros d'una empresa que treballa pel club, ha estat embargada diverses vegades per impagaments d'alguns directius actuals. Es tracta d'embargaments de la Seguretat Social, de l'Agència Tributària o, inclús, multes de trànsit. Com que alguns directius no podien afrontar les seves obligacions personals, els organismes oficials han recuperat part d'aquestes deutes a l'únic compte on hi havia diners. També es parla d'un directiu, això és fort, que mantenia un deute d'un milió d'euros amb Hisenda. Amb aquest panorama, el grup Sí al Futur, que lidera Víctor Font, va emetre ahir un comunicat exigint transparència de la Junta de Joan Laporta després d'aquesta info del periòdico.
Sí, transparència. Home, aquí una vegada més hem de parlar, jo crec, per una banda d'improvisació, per anar salvant escenaris, i després... jo no sóc un expert, però no em fa la sensació que hi hagi aquí res il·legal, però sí que com a mínim podem parlar d'un tema de moralitat. Utilitzar un proveïdor del club per cobrir uns gastos que haurien d'assumir els directius, jo crec que èticament és del tot reprovable. A veure quina volada i quin recorregut va tenir tot això que està sent investigat per Hisenda. El Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Toca estar pendents un dia més del que faci el Barça, avui al camp de l'Almeria, sí. I ara també hi ha de l'Atlètic de Madrid, que després de la victòria d'ahir s'ha situat a només 2 punts del Girona.
Sí, bàsicament perquè no està tancada la classificació, la segona posició és molt complicada, l'objectiu, deia Mitchell, és la tercera, no descartem que pugui caure la quarta, més avall no, i aquí entra també el factor que el que cobrarà el Girona per drets televisius va en funció també, no canviarà gaire, però sí...
La posició que ocupi, no?
Efectivament, si queda segon, tercer o quart. A tot això, va fent feina el Girona, perquè el nom propi és el de Daley Blind. Ampliació de contracte una temporada més, és a dir, fins al 2026. Tenia contracte fins al 2025, va arribar a l'estiu passat. Estem parlant del central, un d'ells, central titular del Girona, que amplia fins al 2026. És indiscutible. Ha jugat 35 partits, ha contribuït amb 3 gols a la gran temporada del Girona. És el cinquè jugador més utilitzat per darrere de Gazzaniga, el porter d'Aleix García, de Miguel Gutiérrez i de Savinho, un jugador blind que va fer 34 anys al mes de març i que continuarà defensant la samarreta del Girona. Va arribar lliure del Bayern de Munic després de complir una meitat de temporada més gris que amb bon regust i que s'ha afiançat en aquest 11 de Mitchell i que ens té, no sé si tu la tens a la memòria, aquesta jugada clàssica de Daley Blind, que és donar sortida de pilota, apropar-se al mig del camp, buscar la passada llarga, el desplaçament perquè en el costat esquerre rebi Savinho. És una bona notícia, ja durant la temporada ha anat enfortint aquesta columna vertebral i reforçant el que és l'11 tipus amb jugadors importants al Girona, una renovació important de cara al futur.
Sí, està fent molt bona feina Blind i s'ha guanyat aquesta renovació fins al 26. I una cosa més, abans del debat, hola Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Una cosa que té a veure amb el VAR i que ens arriba des d'Anglaterra, que és que allà, en breu, votaran si la propera temporada hi ha VAR o no hi ha VAR a Anglaterra, a la Premier.
Tal qual, després d'una proposta formulada pel Wolverhampton, actual 13è classificat a la Premier. A la propera Assemblea General de la Lliga Anglesa es votarà la retirada del VAR a la temporada 24-25, després de 5 temporades de funcionament a Anglaterra. Diu la proposta del Wolverhampton que el VAR frustra la celebració dels gols per part de l'afició, introdueix confusió perquè a vegades s'utilitza durant massa temps i talla el partit, provoca ambients més hostils, minva la responsabilitat dels àrbitres de camp i alimenta acusacions absurdes de corrupció. Tot això em sona. La Premier sosté que la caiguda del VAR incrementa les errades arbitrals. Ara mateix la Lliga Anglesa està presumint d'un 96% d'encert amb el VAR. A Espanya estem presumint del 97%. La votació, el proper 14 de juny, per prosperar necessita el vot favorable de 14 dels 20 representants...
Dos terços,
efectivament. Si hi ha dos terços, el VAR fora. Si no hi ha dos terços, el VAR es queda, però vaja, tot això em sona i no precisament amb accent anglès.
Doncs a veure com va aquesta votació i si al final es carreguen el VAR a Anglaterra, això pot generar un efecte dominó o no, o pot ser l'única lliga que se'l carregui.
En el fons, igual el que s'estan carregant és aquesta forma d'utilitzar el VAR. Perquè al cap i a la fi el problema no és l'eina. Són les mans que utilitzen l'eina o com s'utilitza l'eina. L'eina per si sí, no sí. És dolenta.
Sí, sí. Molt bé, 3:28. Una pausa i de seguida la tertúlia del Pedregà.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. A dos quarts de quatre, obrim la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Què tal, com va això?
Bé. Tranquil. Sí. Aquí a casa amb la germana, instal·ladet.
Bé.
Fa bon dia, fa sol. He acompanyat amb un pare a la revisió metge. Està fort.
Està fort?
Tot bé.
Això és el més important.
Sí, està fort.
Això és el més important.
Sí.
Molt bé. I avui pendents de l'Almeria-Barça, o què?
Bueno, poc. Veus? M'encanta el debat perquè sempre tens les dues versions.
Per què poc? No motiva? No li veus,
perquè
no li
la Lliga ja s'ha acabat.
No...
A mi això de cada segon o tercer em dona igual.
Tota la raó.
I crec sincerament que acabarem segons. I si no acabem segons a base de futbol, hem de quedar segons a base de talonari per tots els favors que li hem fet al City. Que ens els retornin en la segona posició.
A mi tampoc em motiva, que passa que el Joan pregunta si estem pendents. Home, sí, estem pendents, i a mi em toca comentar el partit a tiempo de juego i estarem analitzant tot el que passi, però sí, ja fa temps que bona part de l'afició i potser alguns jugadors mentalment estan de vacances.
Sí. Us va sorprendre el discurs d'ahir de Xavi, que... Per mi fa un gir amb el discurs que des del club i ell mateix havia assumit, que s'havia fet durant tota la temporada, que s'havien de lluitar pels objectius, per la Lliga, per la Champions i tal, i de sobte fa un discurs ahir bastant en la línia de l'esto es lo que hay de Koeman, no? De fa un parell o tres d'anys.
Sorprèn, però no sorprèn que sorprengui, no? Perquè és que Xavi canvia d'opinió i de discurs 14 vegades al llarg de la temporada. Però sí. Contrasta amb el del president, que promet triplets. Tenim un president que promet o que somia amb triplets i un entrenador que gairebé té ganes de baixar la persiana i no competir perquè ara el Madrid tindrà Mbappé. Vull dir, el terme mig estaria bé.
Júnior.
No, a mi, jo, en la línia del Dani, doncs no em sorprèn gens. El que sí que em sap molt greu és que facin servir una figura com el Xavi del barcelonisme com a paraigües i que el Xavi es presti per donar aquesta imatge i per desprestigiar-se a si mateix. Crec que és una icona del club i crec que els icones del club han de saber tenir un final digne i han de ser lo suficientment intel·ligents com per no caure en certes tessitures o rols com el que està adoptant ara mateix el nostre estimat entrenador.
Però aquest discurs creieu que algú parteix la porta o no? O que la porta la pròxima vegada que parli farà un discurs similar o continuarà amb el seu discurs triomfalista?
Jo crec que el gran problema del futbol i les declaracions de tant de futbolistes com d'entrenadors és que està tot premeditat. O sigui, hi ha molt poca espontaneïtat i sinceritat o realitat.
Això a l'època del Johan era una altra història, per exemple. Jo crec que el president parla per agradar la gent, per això parla de triplet, ja guanyarem tot i som imparables i tal, i l'entrenador parla per protegir-se a ell i que no es quedi amb el cul a l'aire i per això tira cap a baix. Llavors, clar, un posa el llistó molt a baix, l'altre posa el llistó molt amunt, perquè als dos els interessa, però entre mig hi ha el soci que diu, bueno, que amb perdó, què collons estem fent aquí? Vull dir, cap on hem d'anar? I el soci està perdut.
Igual Xavi, Dani, el júnior veu que quin és el panorama, veu com pot anar el mercat de fitxatges, veu que la propera temporada tindrà entre mans una plantilla bastant similar a la que té ara, i per això fa el discurs, o comença a fer el discurs que fa, no?
Jo, sincerament, crec que tot és premeditat, i un fa de poli bo i l'altre fa de poli dolent. I al final resulta que estem donant dos missatges a l'afició, i al final fer passar el temps i a veure si la piloteta entra. Però al final el soci està rebent el missatge de tranquils, no estem tan malament, el famós no està tan mal, i el nostre objectiu és guanyar tots els títols, i l'altre missatge que està rebent és el de siguem realistes, esto es lo que hay de Koeman, no?
Però aquí el que ha canviat és Xavi, perquè, és a dir, fa dos dies Xavi estava dient...
Xavi li comprava el discurs a la porta.
Sí, sí, i que si no guanyem títols, me'n vaig...
Ell és home de club.
Però això no val per tot. Vull dir, és home de club, però ningú l'obliga ni a mentir, ni a enganyar, ni a contradir-se cada dos per tres. Vull dir,
precisament per això...
Ell va dir que si no guanyava títols, fotia el camp. Ell va dir que aquest equip...
Que em sap greu que el Xavi es presti a fer aquest paperot.
Sí, sí, és que ningú l'obliga. Jo crec que és ell el que...
Evidentment.
Per mi fa malament.
Sí. Continua el run-run, tot i que el Barça està a prop d'acabar segon i tal, per una mica per tot aquest ambient que hi ha com de xof, continua el run-run al voltant de la figura de Xavi, No... Hi ha gent que posa en qüestió que comenci la temporada,
No és descartable res, vosaltres esteu més ben informats, no sé, jo crec que el més normal és que no passi res, però jo no descarto que existeix la possibilitat, de la mateixa manera que Laporta s'emociona i plora i abraça Xavi i diu que l'ha vist molt bé i tal, com és un tio emocional, pot ser que s'escalfi i se'l carregui. És que això pot ser perfectament. El que jo estic segur és que la data de caducitat és... És a dir, no em costaria molt imaginar que Xavi acaba la temporada que ve. O sigui, això...
Molt bé sí hauria d'anar la cosa, no? Molt bé hauria d'anar la cosa.
Jo crec que és gairebé impossible. No sé ni si es menjarà els torrons.
Sí, sí. Ah, per cert, Júnior, volia comentar amb tu una cosa que he vist per Twitter, una intervenció teva a la porteria amb el Pitu, que vas explicar sobre el tema Vitor Roque, que tu l'havies ofert a l'Espanyol fa un temps per... una mica més de 10 milions d'euros, no?
Correcte, 12. Sí, sí. Sí. Ai, ostres, sí que volen les notícies. Jo em pensava
que... Home, que avui en dia...
Que no ens veia ningú.
A Twitter està tot.
No, va ser un moment d'una mica d'escalfada, perquè a mi, com ja sabeu, no m'agrada que enganyin a la gent o que venguin la moto. Llavors, jo el que venia a dir, bàsicament, és que el Vitor Roque és... Jo penso que és un molt bon futbolista, però és un futbolista per jugar de segon punta. I crec que si hagués vingut aquí al Barça en comptes de costar 60 milions d'euros i no em vingui amb la història dels 30 més els incentius, és igual, 50 milions d'euros. Si en comptes de costar 50 milions d'euros hagués costat 15, hagués sigut una bona aposta i no hi hauria tot aquest rum-rum. I més, quan fa temps vam tenir l'opció de comprar-lo per un preu molt reduït i es va oferir a l'Espanyol per 12 milions d'euros, concretament al Mau.
Passa molt de temps entre que tu l'ofereixes a l'Espanyol per aquesta quantitat i ve al Barça? Passa molt de temps o no?
No, arriba l'any.
No arriba l'any.
No arriba l'any. De fet, estaven negociant amb el Mónaco i el preu rondava els 15 milions d'euros amb uns incentius que podien arribar a 18.
Això crida, Dani, crida molt l'atenció. Sí, vull dir, una cosa és parlar de 30 o 40 i una altra és parlar de 10-15 i acabar pagant 30 més 31.
Jo crec que l'Espanyol va fer bé i el Barça va fer malament, però bueno, és una més. Vull dir,
bueno, aquestes... l'Espanyol no el va signar perquè no podia afrontar un traspàs de 10-12 milions d'euros. I insisteixo, i això ho dic públicament, crec que seria un gran fitxatge per un equip com l'Atlètic de Madrid.
Pot ser, però jo el que sé és que t'has gastat diners que potser no tenies o no era el millor moment de la teva vida per fer aquest dispendi. Totalment. Has dit que venia a meitat de temporada per ser un revulsiu, per aportar molt a l'equip, i a veuràs, Vitor Roque és el que necessitem i tal. L'has fet jugar dos dies i ara te'l vols treure a sobre. Vull dir, això com a negoci és horrible. O sigui, totes les coses que he dit es poden millorar, totes. Pots gastar-te menys, pots fer-lo jugar més o pots, en el pitjor dels casos, vale, d'acord, no ha funcionat, bueno, vaig a donar-li una temporada més, vaig a intentar l'any que ve Lewandowski, serà un any més gran, que jugui Vitor Roque més minuts, no, o sigui, ara ja no val.
Que estrany, Dani, que estigui el Culí un altre cop.
Ja, sí, sí.
Em sembla...
Enrique, Keirison, Douglas...
No, un tio que estava a sou del Futbol Club Barcelona i que, a més, anava captant jugadors i traient jugadors d'altres agents amb la targeta de presentació del club, amb l'escut i la direcció i tot això.
Una última cosa, què us sembla el tema de Laval, que està publicant el periòdico? Com, quina interpretació feu?
Molt preocupant. Sí. Molt preocupant. El club ha trigat, però al final fa un comunicat ahir, un mig justifica i ho explica i tal, però van apareixent informacions addicionals que si hi havia molts directius que no sabien d'on venien aquests diners, que si el compte del Banc Sabadell, que si això ho portava només el tresorer, que si és molt fosc. És molt fosc. Evidentment ens hem de creure la versió del Barça, però clar, aquí s'haurà de seguir investigant i m'imagino que Hisenda o els tràmits judicials que estigui seguint aquesta història aportaran llum definitiva, però sona molt malament. O sigui, sona a que això podria acabar amb... És a dir, en un club normal això comportaria dimissions. Si la informació és correcta, és veraç i que entenem
bueno,
que sí.
Ja no et dic si això passés a Alemanya i repliquem casos com el del Bayern de Múnich, però més enllà d'això, insisteixo, tenim un club que està més a l'altre barri que en aquest i aquest club hauria de parar. O sigui, això de fer el mètode argentí de que no pari la bicicleta no funciona. Sí, hauríem de parar s'ha de fer un reset urgent i fer les coses d'una altra manera.
Amics, ho deixem aquí de moment, eh? Dani, Júnior, gràcies, parlem.
A vosaltres.
Una abraçada. Una abraçada.
Seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
La pilota de la Lliga no para. I el Barça vol consolidar el segon lloc arran de la nova punxada del Girona.
3 puntos para el Barça que momentàniamente pasa en la clasificación al Girona a falta ya de la jornada que comienza a partir de mañana, que será la jornada número 36.
Tiempo de juego. Aquest dijous, des de los Juegos Mediterráneos, Almería, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
La moció del Mundial de MotoGP torna a envair el circuit de Barcelona-Catalunya. Del 24 al 26 de maig tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Aquesta és una història que només pots viure al circuit. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. No hi pots faltar.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Avui l'equip fa festa, s'ha d'agafar impuls per atacar el partit de dilluns contra l'Oviedo.
Sí, no és normal fer festa dijous, però és que el partit és dilluns al vespre. Per cert, em diuen que molt bon feeling de que la gent anirà, tot i que sigui a les 8 del vespre i el dia següent sigui festiu. Doncs serà feeling de 25-26.000 espectadors davant un Oviedo que ve amb bona ratxa i amb ganes de superar l'Espanyol. Demà feina, dissabte al migdia, roda premsa de Manolo González i caldrà veure qui juga per Melamed, qui juga per Jofre, qui juga per Grajera. En definitiva, tenim dies per veure què passa amb el primer equip dels nois.
És un partit vital, és un moment crucial de la temporada, per tant, volem comentar la jugada amb l'exfutbolista de l'Espanyol, Pedro Nieto. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo ves esto? ¿Eres de los que tiene esperanzas todavía de que el Español suba directo o ya firmas ya la promoción?
Bueno, yo siempre digo una frase en estos casos, si te digo la verdad, te miento. Bueno, es verdad que el corazón me pide, ¿no? Que siga creyendo en el Español, pero realmente que la segunda división, los números de la estadística y sobre todo las sensaciones de los equipos, me da la sensación de que el Español se va a tener que preparar. Ojalá me equivoque, repito, se va a tener que preparar para un playoff que va a ser duro.
Sí, porque es que ves jugar al equipo y futbolísticamente no da mucho. Ves la actitud de los jugadores y tampoco da la sensación de que se estén jugando la vida. También ves que el entrenador utiliza 12, 13 jugadores no más y claro, no te dejan ser muy optimista, Pedro.
No, además los números están ahí, ¿eh? En los últimos 8 partidos una victoria, poco gol, un equipo que desde que llegó Manolo González, y repito, ¿eh? Yo creo que Manolo González ha sido un entrenador valiente, porque al final asume un papel en el que el equipo no está bien, pero sobre todo las sensaciones, un equipo que siempre va un poco a remolque, ¿no? Luego, acuérdate, el día de Leche eres capaz de adelantarte 2 veces, no eres capaz de mantener el resultado. La sensación es que los equipos con los que se va a enfrentar el Español, los que se han enfrentado hasta ahora, por ejemplo el Valladolid, ¿no? Es un equipo que te gustará más o menos como juega, pero sí lleva la iniciativa. Y el Español es un equipo que espera y que obviamente trata de materializar con puntos la capacidad goleadora del equipo, que obviamente está mermada, sobre todo con la figura de Breakway, ¿no? Y lo has dicho tú también, 12-13 futbolistas, creo que los chicos del filial, algunos pueden ser en un futuro interesantes, pero de momento no están sumando con el Español que estando por debajo del nivel que yo esperaba, seguramente que todos esperamos, mantiene sus opciones, pero repito, de playoff, yo ojalá me equivoque.
Lunes 8:30, buenas tardes, Pedro. Lunes 8:30, Español Oviedo. Le tengo mucho miedo a este partido, porque este partido te puede lanzar para arriba o rebotar para la quinta, sexta posición. Sin Melamed, sin Jofre, sin Grajera. Partido
sí,
trampa, ¿eh?
Sí, lo has dicho. Sobre todo porque, decía Joan también, ¿no? Las bajas son importantísimas para el Español. Creo que una plantilla corta, como se ha demostrado en este tramo final de temporada, pueden marcar mucho. Y sobre todo la capacidad de reacción durante el partido ante un Oviedo que, al igual que el Español pierde efectivo, el Oviedo recupera, ¿eh? Con Luimi, con Omechenko, va a tener prácticamente toda la plantilla un equipo que repito, ¿eh? Igual que comentamos, equipos como el Racing, como el Real Oviedo, que van a por los partidos, ¿no? Es verdad, luego puedes perder, puedes ganar, no podemos comparar la plantilla de estos equipos con la del Español, pero sí que a nivel sensaciones estos dos equipos llegan a un buen momento y saben, son muy conscientes de lo que les espera, ¿eh? O sea, el hecho de que no puedan subir de manera directa, para ellos no es ningún problema, porque sabían que meterse en el playoff para ellos ya es el objetivo a cumplir, y las sensaciones son muy diferentes, ¿no?
Tú que has sido profesional, ¿por qué hay tantos jugadores que se desconectan? Keita, Salvi, bueno, Lazo, Milla...
Sí, al final... Yo siempre lo digo, ¿eh? Yo he vivido situaciones complicadas en el fútbol, como descenso, también está en la otra parte que está cerca de la zona alta y en el Recreativo Huelva hace bastantes años, bueno, por abajo tuve un descenso, como decimos. Si no, yo creo que el Español, Quique, Joan, yo creo que es un tema más de gasto de plantilla, prácticamente un porcentaje muy alto de lo que es la plantilla estuvo en el anterior descenso. Yo creo que es una plantilla que no se ha ido renovando. En el fútbol, obviamente, el día a día es lo que manda, ¿no? Y si no trabajas con antelación, yo creo que al final ahí te encuentras el problema. El Español, repito, para mí, estando a un 60-70% de sus posibilidades, teniendo en cuenta la capacidad de estos futbolistas, creo que no, que bastante tiene metiéndose en playo, sinceramente. A lo mejor soy duro con la crítica, pero creo que es lo que vemos, ¿no? Pero repito, para mí es un tema más mental, ¿no? Un tema que hay muchos futbolistas a los que ya no les puedes pedir más, ¿no? Que parece que han pasado por muchas situaciones complicadas en el club, que el club como institución yo creo que debería haber tomado muchas más decisiones en su momento, y obviamente ahora lo está pagando, ¿no? Y a mí es lo que más me preocupa. Creo que Manolo González, yo creo que está obrando bien, porque al final también tienes que conocer la situación del vestuario. Yo creo que la situación del vestuario es que es un equipo que le cuesta, ¿no?, dar ese puntito más, no porque no quiera, sino porque a nivel mental tú ya sabes cómo es el fútbol. Cuando un futbolista está mucho tiempo en un vestuario, ha vivido un descenso, ha vuelto a subir, ha vuelto a bajar, muchos de estos futbolistas estaban ahí, y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Manolo González, yo creo que ha detectado, puede detectar ese problema, y él, yo creo que de manera coherente plantea los partidos desde la defensa hacia arriba. El equipo defensivamente cumple, creo que ahí están sus números, pero ofensivamente creo que le falta gol, pero sobre todo cómo llevar el balón arriba para marcar ese gol.
Muy bien, bueno, a ver cómo va el lunes. Pedro, gracias por el análisis, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Quique, ja vull tots pendents del Femení,
I ho mereixen les noies de Juan Ignacio Ibarra. A les 7 de la tarda, Dani Jarque plena la Ciutat Esportiva. 1-0 contra Osasuna de l'anada a favor de les navarreses, i així doncs que tenim que anar a animar, i ho seguirem a través del Tiempo de Juego. El Diario fa el programa des d'allà, De 6 a 7. Així que remuntar un 1-0. L'empat li val a l'Espanyol. Vull dir, l'empat a l'eliminatòria.
Si la pròrroga acaba amb, per exemple, 1-0 a favor de l'Espanyol,
2-1 o 3-2,
l'Espanyol puja,
és a dir, s'ha evitat els penals.
Okay.
El fet de que ha quedat tercers a la Lliga li dona aquest benefici. Juan Ignacio Ibarra, aquest és l'entrenador.
Veo un aura optimista muy grande. El equipo tuvo una buena crítica después del partido de ida. Es una cuestión de que el equipo está convencido y que cree. ¿Y qué argumentos te puedo dar? Pues todos los que tuvo este equipo durante el primer día. Sobre todo la competitividad, el luchar hasta el final, como el lema del club indica. Y así afrontaremos el partido mañana. Sabemos que este equipo compite como los mejores y mañana lo va a volver a mostrar una vez más.
Partit a les 7, des de les 5:30, taquilles obertes a la Ciutat Esportiva de Nijarque.
Entrada lliure, eh?
Pels socis, sí.
Pels socis.
Sí, i més un acompanyant.
Perfecte. Quique, gràcies, sort.
Bona tarda, adéu.
Aprofitant el Barça, la jornada d'atenció als mitjans, prèvies a la final de Copa primer dissabte contra la Reial Societat i a la final de la Champions del dia 25 contra l'Olímpic de Lió, podem parlar amb la blaugrana Marta Torrejón. Marta, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Vaya dos dissabtes ens esperen, eh, Marta?
Sí, la veritat que molt il·lusionants.
Escolta, com arribeu? Que ja fa dies que teniu la Lliga a la butxaca, per tant heu pogut anar en els darrers partits gestionant esforços i minuts, no?
Sí, hem tingut aquesta sort, no?, d'haver enllestit els deures abans, no?, amb la Lliga i de poder disfrutar d'alguns minuts perquè tothom tingui aquest rodatge i arribar amb les millors condicions i sensacions en aquestes dues finals.
Molt bé, doncs et pregunto ja, vaig al gra per les dues finals. Primer, la final de la Copa de la Reina contra la Reial Societat, que aquí només cal veure els últims resultats contra elles. Marta, sou molt, molt favorites.
Podem ser favorites, però ja et dic, és una final, són 90 minuts, si no hi ha pròrroga. És un gran rival, al qual també li agrada tenir la pilota com ens agrada a nosaltres. És veritat que potser en altres finals els resultats no han sigut favorables amb elles, però jo crec que en altres partits com a Lliga ens han posat les coses a vegades una mica més complicades i jo crec que serà un partit molt interessant i tenim moltes ganes.
Molt bé. I després l'altre. L'altre és una mica al revés. Marta, mirem els precedents. Sí. Ja heu jugat dues finals contra elles i les heu perdut les dues contra l'Olímpic de Lió.
Sí, evidentment, i els resultats estan allà i aquests resultats no han sigut favorables a nosaltres. Crec que arribem en un bon moment. Aquesta primera final de Copa ens anirà bé, no?, per també preparar aquest partit i agafar bones sensacions. L'Olímpic és un gran rival, ja ho ha demostrat altres vegades, però crec que nosaltres també hem demostrat com ha crescut aquest equip, com ha anat millorant al llarg dels anys i en el moment en què arriba.
Teniu la sensació ara que esteu bastant més a prop d'elles o inclús que les podeu superar del que ho estaven en les anteriors finals?
Bueno, sabem que hem fet les coses bé, que tot el que portem fent durant aquests darrers anys no és fàcil, estar a tantes finals consecutives. Hi ha molta feina darrere i sabem que aquest equip millora a cada temporada i ho intentarem demostrar en aquesta final.
Perfecte, Marta. L'última, a veure si entre aquestes dues finals arriba una altra bona notícia, que seria la renovació d'Alexia, que sembla que per fi està ben encaminada, no?
Sí, bueno, la veritat que jo no sé, no tinc gaire informació, no ha sortit res oficial. Tot el que sigui la renovació de la nostra capitana serien molt, molt bones notícies, ja que també és una llegenda, no?, en el club i de tot el que aporta el vestuari.
Perfecte, Marta. Escolta, gràcies per atendre'ns i molta sort a les dues finals, no cal dir-ho, eh?
Gràcies.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cercano al independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, 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 sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Ja tenim en marxa els play-offs de la Lliga CB, quarts de final. Ahir el, sí. el Madrid va guanyar fàcil i a veure com arrenca el Manresa avui.
Sí, la victòria del Madrid 105-70 davant el Dreamland Gran Canària, segona eliminatòria aquesta a la que feies esment del Baxi Manresa, pista del primer de la fase regular i campió de la Champions aquesta temporada, que és Unicaja Màlaga, és a dir, eliminatòria de quarts, el millor de tres, factor pista Unicaja, primer contra vuitès. La tercera temporada, després de no jugar les dues últimes, que el Baxi té presència des del seu retorn a la Lliga Endesa al play-off. Òbviament és favorit Unicaja, però l'objectiu avui és recuperar el factor pista, guanyar, i veurem què passa després al Congost. Pedro Martínez no té baixes avui, és l'entrenador del conjunt català.
Primer contra vuitè, clarament, és el play-off més desequilibrat. Ja està jugant contra un equip que ha sigut una meravella com han jugat tot l'any i que tots els jugadors es tenen a nivells màxims de rendiment, diguem, no? Això és molt difícil. I evidentment, doncs, també ser conscients de les dificultats que n'hi ha, no? Que són molt clares.
Et deia que tots disponibles, els precedents d'aquesta temporada, els dos partits de la Lliga Endesa en fase regular, els ha guanyat Unicaja, el primer de quarts, dos quarts de nou, Unicaja, Baxi Manresa, el Carpena.
A veure com arrenca això. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
5 minuts i les 4, el que ja ha arrencat, Quique, és el PGA, parlem de golf, és el segon gran de la temporada.
Sí, l'únic que no té cap espanyol al palmarès, així que veurem com li van les coses a Jon Rahm, evidentment, al basc Adrián Otegui i al català de la Garriga, de 22 anys, David Puig, convidat per la PGA, està al LIF, està fent doncs, molt bons tornejos i l'han convidat, així que veurem el David Puig, que surt a les 18:45 en el seu primer gran torneig a la història del seu, doncs, a la seva carrera. David Puig parla així, des d'allà, des de Kentucky.
Creo que mi juego está empezando un poco a coger forma y estoy obviamente mucho más confiado en muchos aspectos que antes a lo mejor no lo estaba tanto, así que sí, aprovechar Valhalla lo máximo. Es un campo difícil y exigente, pero creo que me va muy bien para mi juego.
Els dos millors jugadors del rànquing mundial fins d'aquí a unes setmanes seran els que defensaran l'escut d'Espanya als Jocs Olímpics. Evidentment, Jon Rahm busca company. Per què no? Pot ser el català David Puig i fa un bon torneig.
Estem pendents, gràcies.
Bona tarda.
Acabarem amb un apunt d'handbol, que el Barça recupera Makuç pel tram final de la temporada. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. És una bona notícia en el Barça. En esta recta final de temporada, el central Domen Makuç se ha recuperado 9 meses después de una grave lesión de rodilla sufrida en agosto, rotura del ligamento lateral externo y cruzado anterior izquierdos, y regresará mañana ante el Huesca en Liga. El esloveno será un refuerzo importante también para la Copa del Rey, pero sobre todo para la Final Four de la Champions, donde cubrirá un puesto que ha quedado debilitado con la lesión de Paul Valera y en el que el técnico Carlos Ortega ha tenido que improvisar durante toda la temporada con Richardson y Peter Sikusa, pues ninguno de ellos es un especialista en esa demarcación de central. El jugador esloveno con ganas de regresar ya a las pistas.
Mejor que esperaba, se nota también cada día, se nota el proceso cada día, también si comparas una semana y otra, puedo hacer cosas más fácil, más controlado al final, todavía estoy en el proceso, no estoy al 100%,
ahora toca jugar, ganar esas sensaciones, estar con el equipo y espero que los puedo ayudar.
Antes de la Final Four de la Champions, en la que el Barça jugará en semifinales contra el Kiel entre el 8 y el 9 de junio, Makuch podrá aprovechar los dos partidos de Liga que quedan y los previsibles tres encuentros de la Copa del Rey para adquirir más ritmo de competición.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Very proud of you, very proud of the player, very proud of everybody.
Ho he posat a petició popular, teva i d'Edu Badia.
No, jo us, pli,
us recordo que aquesta secció Ampli Pli va ser la que va posar en solfa el gran domini d'Unai Emery, del francès Ampli Pli i de l'anglès. Good evening. Good evening. Però escolta, parlant de la Premier, hem parlat del Wolverhampton, també de l'Aston Villa d'Unai Emery. Anem a parlar del Chelsea. Connectem amb la seu social del Chelsea. L'explicació de tot això, Ballori, és que 7 mesos després de que pengés les botes i de que se'n retirés d'una manera molt brillant del futbol Eden Hazard, el Madrid continua pagant el fitxatge d'Eden Hazard i ha d'abonar-li al Chelsea 6 milions d'euros per la classificació blanca per la Lliga de Campions. Això és que et caiguin les monedes de les curabutxaques i no pas cap altre...
El Barça va estar pagant a Ibrahimovic no sé durant quants anys.
Bueno, però Ibrahimovic...
No sé si han acabat de pagar encara.
Escolta, Ibrahimovic va sentenciar un clàssic al Camp Nou, sense anar més lluny. Hazard, sí, aquest que portava... És igual, va. Rematem això, Ballori. Hem dit lo de la llista d'Alemanya?
No.
No, per l'Eurocopa. Sí, Gundogan, sí, Ter Stegen, no Hummels. No sé si és una bona o una dolenta notícia. Aquí la notícia és que Jesús Navas anuncia que deixa el Sevilla. 4 Europa Leagues, 2 Copes del Rei, una Supercopa d'Europa i la Volta a Espanya del 2026 tindrà la sortida a Mònaco. Dieta internacional.
Les enquestes. En clau Barça, guanya o no guanya avui al camp de l'Almeria? Creieu que guanya el 65%. En clau Girona, ben renovat Daily Blin, esclar que sí, 81% de 6. I en clau Espanyol, puja avui al femení, clar que sí, 76% de 6. Avui hi ha més tiempo de juego. Més Lliga, juga el Barça a l'Almeria. Que vagi bé, bona tarda.
Sete joueurs, sete meilleurs, c'est la concurrence.